16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 63 de la tercera temporada 13, benvinguts al programa dels esports de fons 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard, perquè aquí, a 13, hi cabem tots i totes, és la casa de tots i totes les apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run Sports and Health per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, l'Anna Muro, sota la supervisió tècnica de Toni González. Soc Reix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen i per fer-lo millor i més segur. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Fixeu-vos els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tenim avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons de la mà dels nostres especialistes. La tertúlia amb els habituals de la taula de 13. L'heroi invisible, un ciutadà comú apassionat dels esports de fons immers en la rutina diària. Cuida't, l'espai de salut amb la doctora Anna Muro. El repte, la secció on desafiem els límits de l'equip de 13. I ara, pugeu el volum amb cura. Preparats? Llestos? Comencem!
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Setmana amb stand-by del que és l'actualitat esportiva. Una setmana entre el final de temporada 18-19 i l'inici de temporada 19-20. Comencem amb esquí de muntanya amb Xavi Palaí.
Doncs sí, notícies d'esquí de muntanya. Pel que fa a curses, encara no en tenim, però a les xarxes socials ja veiem com alguns esquiadors catalans de la selecció espanyola, com l'Oriol Cardona, Marc Pinsac o en Pau Coll, ja estan esquiant, i ho estan fent als Alps, a Tinyes, on han penjat uns vídeos amb una neu sensacional, increïble. Neu pols, que bé, per tots aquests que ens agrada l'esquí. I atenció a Cerdanya, perquè aquest cada setmana ja hi ha hagut la primera enfarinada i s'esperen algunes nevadetes.
Escolta'm una cosa, llavors, on podem veure aquests vídeos dels membres, els membres catalans de la selecció espanyola?
Bé, nosaltres els compartirem al nostre perfil de 13, així que tot just els pengem i ja els podreu veure. I si no, mireu els perfils d'aquests esquiadors.
Tot just fa un any hi havia nevades molt considerables a lo que era el Pirineu català i Pirineu oriental, i pots, dones fe tu mateix, doncs que ja comencen a haver-hi algunes empolcinadetes. Aquest final d'estiu que s'ha allargat tant,
sí, bastant,
ens presagia una temporada final de trail running i un inici d'esquimo, un inici també de ciclocross, que també ens ve tot el tema del ciclisme i tot. Ens trobem una setmana així una miqueta a cavall,
sí,
però
sí,
que hi ha el blanc, el mantell blanc.
I atenció, perquè a Masella ja han comunicat que a la que es pugui esquiar ells obriran pistes.
Doncs això és bo, perquè si no podem fer esquí de muntanya per les muntanyes, potser podrem fer una miqueta així, rotllo no indoor, però sí, tirant per...
Començar a foquejar.
Molt bé, és així, és una miqueta una actualitat marcada per aquest pas i fer dentetes amb els que poden esquiar a Tinyes. I del Xavi Palaí amb l'esquimo i amb aquest també cap de setmana de preàmbul de temporada de ciclocross, ens anem cap als que corren per damunt de les pedres, per damunt de les muntanyes que comencen a estar enfarinades, i anem a veure què és el que ha passat en el món del trail running amb Aniol Riba.
Bones, Aleix. Doncs sí, anem a parlar de la gent que corre per la muntanya, però si ara parlàvem de neu, ens viatjarem aquesta setmana cap a un territori on realment la neu hi escasseja. I és que estem parlant de que ja tenim guanyadors de la última edició de l'Euràfrica, que és l'únic trail de muntanya per etapes que es disputa en dos continents diferents. És una cursa de 120 quilòmetres, de fet hi ha dues distàncies, una de 70 i una de 120. En el cas de la de 120, quatre etapes disputades entre el Marroc i la península Ibèrica, el sud de la península Ibèrica, amb final al Peñón de Gibraltar.
Déu-n'hi-do.
Amb una pujada intensa, eh?
Pujar al Peñón...
Pujar al Peñón...
És que amb aquest nom també és potent, eh?
El Peñón de Gibraltar.
Brexit i tu, que pot ser interessant.
I a més tenim un guanyador arxiconegut. O sigui, és una persona molt famosa, no és ni més ni menys que Zahid Ait Malek, el marroquí, que corre una cursa que ell mateix explica que
el,
és com...
El marroquí, nacionalitzat espanyol.
Llavors,
és que això anava a dir, ell mateix explica que és una cursa que reflecteix perfectament la seva vida, els seus orígens i el seu, fins ara, destí de vida, perquè si recordem que és una persona marroquina, nacionalitzada espanyola des de fa ben poquet, cosa d'un any, s'emporta la victòria. Ja havia guanyat aquesta carrera en altres edicions, i en el cas de les fèmines s'emporta la victòria una britànica, no? Al final, acabant el Peñón de Gibraltar, la britànica Megan Wilson s'emporta la victòria, tercera posició per una altra coneguda, la Maite Mayora, basca. Queda repartit, això del territori, però...
Doncs sí, una mica per tothom, no?
Sí,
pasties.
Una mica per tothom. I res, ara els corredors de trail, alguns, com l'Oriol Cardona, ja estan preparant la temporada d'esquí, les curses ja van a la baixa, s'ha acabat les Golden Trails, s'ha acabat les Migurran... Tot s'ha acabat i
què
esperem...
Què ens queda per
ens
això?
Ens queda una, aquella mena de campionat del món
bueno,
estrany,
sí,
clar.
Ens queda, però ja en parlarem. Queda d'aquí, dues setmanetes, el Mundial, el pseudo Mundial Argentina, ja veurem aviam com...
Què és el que passa.
Sí, exacte, què passa.
Doncs del trail running ens anem ara als que corren per superfícies més planeres amb zero desnivell i els que ho fan bellugant molt, molt ràpid les cames. Ens anem a l'atletisme i amb una de les majors, amb una de les curses més nostrades del que seria l'atletisme en ruta i popular. Ens anem a Nova York, ens anem amb el Llorenç Esteve.
Doncs sí, Aleix, com bé has dit, ens anem a una de les majors, no? D'aquestes sis maratons a nivell mundial, que són les més reconegudes i que tothom, qui és apassionat de les maratons, lluita per aquesta medalla, que és una medalla amb sis medalletes, que de fet ens sembla que aquí a la taula tenim una persona que li apassionaria tenir-la, el Robert, de fet sempre ho diu i és un repte que té en ment. Potser pot ser un repte d'aquí, del programa de 13.
D'aquí unes quantes setmanes, 75 com 52 o 54, ja no sé si és any de traspàs, bisiesto o siesto, però seria això.
Aniria per aquí. Doncs bueno, la carrera de la Marató de Nova York és una cursa amb moltíssima gent, amb 50.000 participants aproximadament, així que imagineu-vos el caos, la foto aèria és impressionant. Doncs bueno, les victòries en aquesta carrera no han sigut ni més ni menys que per Geoffrey Kangwaror, actual recordman mundial de mitja marató amb 58 minuts. Aquí ho ha fet amb un temps de 2 hores i 8 minuts, enduent-se la victòria en el tram final per davant del seu compatriota
que competia amb ell.
Sí, sí, exacte, clar, és sí, que sí. Aquests noms em surten a vegades a xino, sonen. I Joycelyn Kipsogey, debutant en marató, mai ho havia fet, s'endú la victòria amb un tiempazo de 2 hores 22 minuts 38 segons, el fet vol dir que ha quedat amb la segona millor marca mundial de tots els temps, i a més en debut. No sé, vull dir, bé, m'agradaria debutar algun any així a la marató.
No, i demostra que és una fèmina, una dona amb molta capacitat i molta projecció en aquesta distància.
Exacte.
Tot una carta de presentació ja per ficar-se a la segona marca de la història d'aquesta distància.
Totalment, i de fet ho ha fet ni més ni menys que guanyant a Mary Keitany, que ha quedat en segona posició, que venia de guanyar les últimes 4 edicions de Nova York.
Ja no així corria que... Tani com ella, clar.
Totalment, broma molt fàcil, Aleix, estàs avui molt inspirat. I res, destacar que hem tingut algun un ballesà que ha anat allà a baixar de les 3 hores i que el tindrem ben aviat aquí a la ràdio explicant-nos la seva experiència.
Ens expliqui quina és l'experiència de córrer una major i l'experiència d'acabar a Central Park.
I després només m'agradaria destacar, així com vam fer també anteriorment a Oriol Cardona, Pau Capell ha sortit a córrer un 10K, no ho ha fet ni molt menys tan bé com Oriol Cardona, però bueno, acaba la cursa típica d'aquí a Catalunya del pont de Vilomara i Rocafort, en quarta posició amb un temps de 35 minuts, que tampoc és...
Tampoc és una cursa plana.
No és plana, és amb algun camí i realment està bé. Vull dir, acaba en quarta posició, sempre et quedes amb el regust de medalla de xocolata, però...
Està bé, i que recolzi iniciatives inostrades com la cursa popular del pont de Vilomara.
Totalment.
Està bé que atletes d'elit doncs també recolzin aquestes iniciatives, en fixa o no, és important.
No ho sabem.
Doncs fins aquí l'atletisme, i arriba l'hora de parlar amb algú que s'hi deixa la pell, si més no els quiròfans, i és l'hora de parlar de triatló amb Robert Mayoral. El món de la multidistància no para. Mitja distància i llarga distància, tot i plen. La franquícia Ironman està per tot arreu del món i sempre hi han proves. Però també vam tenir Copa del Món. L'any que ve és any olímpic i tothom està buscant punts per tal de poder-hi ser. Qui ens explicarà això? El Robert Mayoral. Cosit i recosit, el tenim a taula per explicar-nos què és el que ha passat en el món del triatló.
Molt bona, aquí de 13. Encetem la secció parlant del que ha donat de si aquesta setmana. La 44a setmana de l'any on l'activitat multisport no cessa. Bueno, comencem parlant de llarga distància, del Road to Kona 2020, on aquesta setmana han aconseguit el seu slot dos triatletes més, en aquest cas el britànic Joe Skipper i l'americà Ben Hoffman. Florida ha estat aquest any una prova de bastant nivell, tot i la proximitat amb Kona 2019, ha estat una prova que només tenia qualificació d'eslots de Kona per grups d'edat i atletes pro masculins. Una prova molt, molt ràpida que no va decebre l'espectacle. El suec Alexander Bergen va ser el més ràpid al sector de natació. Andrew Starikoy va pulveritzar el temps de la prova en els 180 km de ciclisme. 4 hores, 1 minut 19 segons, una mitjana de 44,75.
És a dir, que estem dient que si Starikovic tenia ja la fama de ser un dels que rebentava el sector de bicicleta, ara ja l'ha rebentat una altra vegada més.
El tenia rebentat i ara l'ha tornat a rebentar més.
És Starikovic el rebentador.
El proper objectiu és baixar de les 4 hores, està claríssim. I mentre Joe Skipper, que guanyaria la prova finalment després de superar el quilòmetre 25 a Starikovic a la marató, volava per fer 2:39 a la marató i acabar amb 7:46:28, també rècord de la prova, la desena millor marca d'Ironman de la història. Però tot això, no, els rècords no acabaven aquí. Ben Hoffman volava encara més i feia un superparcial de 2:36 a 3:42 al quilòmetre.
Això és el rècord d'una marató dins d'Ironman?
El rècord, correcte. 2:36 és la marató més ràpida.
És a dir, un circuit on es va batre el rècord en el sector de bicicleta, el rècord en el sector de córrer.
Sí.
És a dir, escoltem, els que es plantejava el repte d'Ironman ja sabeu on hem d'anar.
Preferem jo plantejava el repte d'Ironman.
Home, bueno, algú havia de mirar, perquè si miro el Toni jo crec que no, i la Xisca no ho té, però no, diu que no, que li queda lluny, no li ha de volar.
I vaig estar mirant els tracks dels triatletes que van penjar a Strava i les distàncies eren correctes, eren 180,6 i la marató durava 42,180, amb la qual eren...
Aquí hi ha algú que ha trobat uns espaguetis d'espelta, però dels bons, dels bons.
I bueno, aquests dos triatletes, Ben Hoffman i Joe Skipper, es feien amb els slots de Percona. Pero Alfaro era la representació espanyola, va fer una molt bona cursa a peu, 2:43 crec recordar, i es va alçar fins a la 15a posició. Tres triatletes van baixar de 8 hores, però bueno, ara baixar de 8 hores ja no garanteix un slot de Kona ni...
No, sí.
I quasi ni està ni al podi.
Exacte, no, vam veure Barcelona també amb l'amic de 13, Miquel Blanchard, és a dir que ara s'ha de fer... poder estar entre 7:45 i 7:47 per poder guanyar una prova.
Correcte. A Buenos Aires tenim una altra prova de la franquícia Ironman i el 70.3.
Un 70.3, i aquí tenim titular espanyol.
Titular espanyol.
O no? No.
Pablo de Pena.
De Pena, d'alegria.
Pablo de Pena.
Pablo de Pena, d'alegria.
Pablo de Pena, segon.
Segon.
Vale.
Segons com tu miri, però sí.
Tenia dues places aquesta prova també, ja que era campionat sud-americà, i Rodolf Bomberg es va fer amb la victòria després de superar el quilòmetre 14 a peu a Pablo de Pena, que liderava la prova fins a aquell moment.
És que estava Bomberg veure.
A Morelli sí. Va fer tercer, i en categoria femenina Chelsea Dorado guanyava la prova amb 10 minuts d'avantatge sobre Pam Oliveira i Tamara Jewett, que entraven a l'esprint.
Chelsea Dorado, tu vas coincidir amb ell, em sembla, una concentració, el Xavi, amb
sí,
la Chelsea.
Sí, i tant.
Sí.
Exacte.
Sí, yep. Sí, sí.
Bé conegut.
I ara doncs, ja tenim tres espanyols classificats pel Mundial de Taupó: Noia, Anna Noguera i Pablo de Pena. Mentrestant, també a Los Cabos teníem una altra prova de 70.3, on Lionel Sanders reapareixia després de Kona i es feia amb la victòria fàcilment. Un passeig amb més de 10 minuts sobre el segon classificat, Francisco Serrano, i Robbie Decker, que era tercer. Ja també té l'eslot també perquè
Mundial 70.3,
que
ja té la feina feta.
Ja comencen els triatletes a agafar lloc. I per últim, a Lima s'ha disputat la penúltima prova de la Copa del Món de Triatló amb 5 representants espanyols. Fluixeta actuació aquesta setmana.
Discreta, sí, discreta.
Fluixeta, jo deia fluixeta. Tamara Gómez, la millor, novena, Xisca Tous, 17a, Camila Alonso, la 33a. I bé, en categoria masculina només teníem Roberto Sánchez Manteco, que va ser 39è, i Albert Parreño, 57è. Recordem que la Copa del Món acabarà aquesta setmana que ve a Santo Domingo amb l'última prova.
Doncs fins aquí l'actualitat del triatló. T'agraïm que estiguis aquí. Ja sabem que no estàs podem fer tot el que t'agradaria a nivell esportiu, però
a nivell esportiu zero, és el que hi ha.
Bueno, mica en mica, mica en sí, mica, sí. Step by step. Doncs fins aquí el món del triatló.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. L'heroi invisible. Coneixes el teu veí?
L'heroi invisible d'avui el podeu trobar quan aneu a una entitat financera. Ell és en Xavi Gratacós Gallolà, 41 anys, va néixer el 4 del 3 de 1978. Va fer estudis de primària i secundària i estudis superiors d'empresarials. Com a afició curiosa té col·leccionat xapes d'ampolles de cervesa. L'esport que practicava de petit era el futbol. L'últim llibre llegit, El Projecte Williamson, de John Grisham. Està llegint Algú com tu, de Xavier Bosch. Fa 1,71 m, 73 quilos de pes, ulls marrons i cabells marrons. Utilitza models de bamba d'Asics, la Gel Cumulus 2 per les curses d'asfalt i les Canaco 3 per les curses de muntanya. El seu menjar top, la paella, la seva beguda top, el suc de taronja. Té una jornada laboral de 40 hores setmanals. I com us hem dit, el podeu trobar treballant d'assessor financer a una entitat bancària. El teniu al vostre costat. És el nostre heroi invisible. Dins de la nostra rutina diària, un aficionat al món dels esports de fons. Avui, el Xavi. Xavi, bones, com estem?
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs escolta'm una cosa, aviam. Ens has d'explicar una miqueta això de... Sabem que jugaves a futbol i et tenim aquí avui perquè sabem que organitzes també, has organitzat a vegades bons pollastres, bones curses també a vegades a la teva ciutat, que ets de Sabadell, i ens agradaria conèixer una miqueta aquest fons addicte, aquesta cosa que tens de que t'agrada bellugar les cames ràpid, córrer per la muntanya i córrer per l'asfalt i tot... I volem saber també de gent com tu, que treballa 40 hores setmanals, segurament per el tipus de feina que tens et toca anar ben nostrat i ben vestit, no precisament amb coses de sintètiques, ni malles, ni pantalonets curts, i aquesta transformació d'on sorgeix venint que venies del futbol. Com és que això un dia et vas ficar bambes i vas sortir a córrer?
Bueno, la veritat és que jo sempre he jugat al futbol de petit, sempre he intentat compaginar també altres esports perquè l'esport és una de les principals aficions que tinc, i el running, la veritat és que vaig començar a fer-ho quan ja pel tema futbol ja no vaig poder desenvolupar la pràctica a nivell semiprofessional, i llavors bueno, era una rutina que anava agafant diàriament, i la veritat és que t'enganxa. És un esport que potser sembla que sigui molt individual, però alhora t'exigeix un esforç i una rutina que també això m'atrau molt, realment.
És a dir, quan seríem que estem parlant de les edats aquestes de quan passes de cadet més amunt, als 17-18 anys, o vas decidir, escolta'm, a mi m'agrada córrer, perquè clar, hi ha futbolistes que això de córrer i quan els hi toca físic no els agrada massa. Llavors això era una cosa que a tu t'agradava ja.
O sigui, a mi m'agradava, o sigui, dins del futbol sempre he fet alguna... O sigui, he jugat de migcampista, que és una tasca una mica més de feina dura i de córrer, i realment el running el vaig començar a fer així una mica més habitualment quan ja als 32 anys o així, quan ja vaig deixar la pràctica...
Ah, jo et deia 17-18, sí. Clar, jo dic, bueno, no. Clar, jo pseudo professional, dic, clar, rotllo una miqueta com l'Ansu Fati, dic, mira, als 17 anys ja s'ha passat a professional i tot. És a dir, als 32 anys vas dir, escolta'm, Jo, això és una cosa que m'agrada.
Bueno, curiós és que jo, o sigui, vaig acabar la meva tasca així semiprofessional al món del futbol i em vaig dedicar a entrenar a futbol.
Feies d'entrenador, feies de tècnic.
Sí. Llavors, bueno, una cosa porta l'altra, vaig començar a entrenador, però veia que necessitava més i és quan em vaig dedicar realment a córrer.
I... Quan dius que semiprofessional, estem parlant de quines categories?
No, jo vaig arribar a jugar al Girona, però quan encara no era un equip conegut. Llavors vaig venir, perquè jo curiosament no sóc de Sabadell, sóc de Banyoles.
Has dit un set, on d'això digues, escolta, més de les terres gironines, això.
O sigui, jo vinc de Banyoles i quan vaig venir aquí, a viure aquí a Sabadell, em vaig iniciar primer entrenant al Centre Esport Sabadell i després doncs la meva principal obsessió era continuar corrents i fent esport i per això em vaig dedicar a córrer.
I això va ser amb tu que vas dir un dia em fico unes bambes, surto sol, com va anar això, com t'ho has gestionat en l'inici i com que dius, no, mira, jo veia el Gebre Selassie, veia els vídeos del Gebre Selassie i motivava, o com va anar això, que aquesta mena d'afició a ser tot un friqui, com podem ser nosaltres del running, veiem aquí equipat amb un rellotge d'aquests que et diu fins i tot quan has d'anar a fer els espaguetis d'espelta i tot plegat. Com es fa aquest pas?
Bé, la veritat és que el córrer sempre és el que et he comentat abans, que sempre m'agradava, però sí que és veritat que és un esport que no necessites tampoc ni una persona al costat o ni un grup. I bé, jo vaig iniciar els caps de setmana, bàsicament, al matí m'aixecava, agafava les botes, feia una sortideta pel Ripoll, que era el lloc tradicional, i això sembla que no, però et va motivant. Vas agafant més rutina, vas entrenant més dies, et vas ficant amb les curses, que també és una cosa molt atractiva, que a mi també m'agrada molt, i bueno, una cosa porta a l'altra, i llavors això provoca doncs, que cada vegada et vagi entrenant més.
Sí, però tot això, diguéssim, autogestionat.
Correcte.
Tu t'has gestionat, tu et feies el teu... Bueno, de fet, si feies de preparador físic i de tècnic, doncs tenies ja nocions i per tot el que havies ja experimentat tu com a esportista d'elit, pseudo-professional, però llavors, tu, a part de córrer per evadir-te, per passar-t'ho bé, perquè t'agradava superar-te i tot, hi ha un dia que dius, pues m'apunto a una cursa. Te'n recordes quina va ser la primera cursa?
La primera cursa que vaig fer va ser... Aquí, les curses de Sabadell sempre les he fet. La del 26 de desembre, que és la cursa típica d'aquí de Sabadell per Sant Esteve, aquesta ja potser fa 5 o 6 anys que la faig, i és un costum. I possiblement devia ser aquesta. Però llavors he anat fent curses...
Pel riu Ripoll, clar, que és per on havies començat a córrer.
Doncs va venir per aquí. I llavors la resta de curses que he anat fent és, a mesura que et vas trobant bé, doncs és el moment que tu et decideixes per apuntar-te a alguna cursa. I la veritat és que estic disfrutant. Ara mateix estic disfrutant.
Escolta'm una cosa, quina podria ser el que diguéssim d'aquestes curses que tu vas fent, també com per ficar-te a carmelo, suposo, com a esportista que ho fas, per gaudir-ho, perquè evidentment la teva feina és estar 40 hores amb una corbata, amb un trajo, doncs fent aquesta tasca tècnica que fas. Quin és potser el que diries el repte que pots estar més orgullós o més content de que has assolit esportivament?
Bé, la cursa que potser m'ha agradat més, que vaig fer aquest any, va ser una cursa que vaig fer a Platja d'Aro, més concretament era una cursa crono, que realment va ser una experiència, no l'havia fet mai, i era una cursa que es feia des de... agafava tota la ronda de Platja d'Aro i anava fins a S'Agaró. Eren uns 8 quilòmetres i mig, més o menys, i el que em va agradar molt va ser tot el tema doncs, de sortir amb un crono. I llavors el principal repte que més he disfrutat ha sigut recentment a la cursa que vaig fer aquí a Sabadell, la mitja marató, que em vaig ficar un repte doncs, de fer un temps bastant interessant i la veritat és que va estar molt bé, m'ho vaig passar molt bé i realment era un moment que em trobava bé físicament.
Escolta'm,
perdó, digues. No, és que jo ara que entraves així en curses i comentaves una cursa de 8 i mig, una mitja marató, tema distàncies, per exemple, entrenes normal i llavors et ve de gust apuntar-te a una cursa i no penses en la distància, o entrenes una distància en concret, com ho fas tot això?
La veritat és que una mica és mirar la cursa, i realment és que és, o sigui, el tema del running i de les xarxes socials és una barbaritat, i quan et fiques a mirar curses, bueno, passaries tot el dia mirant-les,
sí,
no?
Sí, tant.
Llavors,
i se t'escafa el morro, clar.
Uf. Llavors, l'únic que miro és una mica, en funció de com em trobo físicament, doncs decidir quina cursa faig de la distància. Sí que és veritat que de llarga distància, de mitja marató, doncs, de fet, potser 5 o 6, tampoc no són moltes, però la distància que ara potser em vull dedicar és a 10, 12 quilòmetres més o menys, que potser no és la distància que més m'agradaria, però potser és la que em trobo més còmode.
Clar.
Perquè a llargues distàncies... Bé,
a nivell d'entrenament...
Correcte, sí, sí. Jo potser entreno una mitjana de 2 dies a la setmana. A part, també faig el futbol, no l'he deixat, o sigui que continuo fent futbol 7 i algun partit de futbol sala, com ho Daniel sap, també.
Sí, sí.
I llavors, bueno, a part d'això, doncs, bueno, més o menys faig una mitjana d'uns 15-20 quilòmetres a la setmana, eh?
No. Clar, llavors, evidentment, la preparació és, ostres, doncs si és un tercer dia de la setmana que fas l'entreno, doncs clar, estàs fent aquest volum de potser entre 20 i 30 quilòmetres la setmana, que et permet afrontar amb garanties, sense haver de patir massa, doncs per una cursa això d'entre 10-15 quilòmetres, aquest tipus d'aquesta tipologia, que és el que deies. Però clar, per exemple, ara dius que vas fer una mitja marató amb aquest volum de quilòmetres, perquè la gent pugui quantificar, perquè aquí tots anem amb estraves i quantifiquem i fem ritmes i tot. La doctora Moró ens diria si això és de que tenim els egos més o menys treballats, però perquè la gent faci una idea. Tu ben fet 3-4 mitges que has fet a la teva vida i que estàs satisfet, quin temps vas fent aquí a la mitja? Comptant que també és una mitja que fa calor, totes aquestes coses també.
Aquesta, la veritat és que potser em vaig ficar un objectiu una mica
ambiciós
i llavors el meu objectiu era arribar a 1.35, que...
Home, és un objectiu molt bo,
sí,
eh?
Però al final, els últims quilòmetres vaig baixar una mica i vaig arribar a 1.39.
Bueno, aviam, estem parlant 4 minuts, és això que són poca cosa, no? La punxada, poca cosa. Sí, si parlem amb l'Aniol, que va punxar del tercer al vuitè a la mitja de... a la marató de muntanya.
Estàs aquí refregant-m'ho, eh?
Sí, està refregant, clar. Va passar tercer per la mola i llavors va punxar, clar, vull dir, aquí 4 minuts això, no passa res. Aquí vam estar tots, que vam estar tota la setmana passada plorant, somicant amb això. Escolta'm una cosa, llavors... Si treus aquestes hores, evidentment, treballes 40 hores i tot, què és quan surts? El cap de setmana surts? Entre setmana, quan plegues al migdia, t'escapes? Com t'organitzes tu les hores de poder entrenar tot? Fas algun treball de core? Et mires una miqueta al menjar? Tampoc et veiem molt deixat, aviam. Vull dir, ja sabem que fas una feina i que has d'anar amb trajo, però, ostres, et veiem que també més o menys et deus cuidar d'aquests maniàtics healthies. Quines són aquestes coses teves? Aviam, ja, perquè hem vist que t'agrada el suc de taronja. No dius, no, m'agrada la cervesa d'importació, resulta que la meva passió és fer cerveses.
De xapes de cervesa.
Clar, però no ho ha dit que li era la seva beguda preferida, això, eh?
No. Potser va d'amagat, eh?
Va d'amagat.
Oh.
O sigui, la veritat és que potser el que no cuido gaire és el menjar. O sigui, potser per càrrega de treball sí que hi dedico temps, o sigui, la mitjana de 2 dies a la setmana els aconsegueixo al vespre a córrer, no, al matí no corro ni al migdia, és més al vespre, que a part amb un grup de pares de l'Escorri Batallada, doncs hem aconseguit muntar un grup interessant i sortim un parell de dies a la setmana, si podem. I llavors realment les distàncies llargues les faig el cap de setmana, que intento fer els 2 dies si puc, i si no un d'una mica més de distància.
Home, Déu-n'hi-do, són 3 dies ja, i llavors si sumem dies de futbol i tot, vull dir que ja Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, aquí la conciliar la vida familiar particular d'entreno i laboral, això aquí és...
Sí, el que passa que sempre són horaris fora de... o sigui, o molt d'hora, o sigui, per exemple, l'Aniol me'l vaig trobar l'altre dia... quan baixava la mola, que anava tercer, i era molt d'hora,
sí,
no sé exactament.
Sí, les 9...
Les 9 del matí, però estar a les 9 del matí dalt de la mola vol dir que has de sortir a quarts de 8 o així del matí de casa.
Exacte.
Clar, jo aquestes hores jo no sé on estan els carrers encara. Quan em toca anar a treballar entre setmanes, sí, però si
com
no, no
sé. Com es
nota
que no tens fills, Aleix?
Clar, tinc una mixa, però la mixa s'activa quan vol, vull dir, això no hi ha problema.
I llavors al vespre, una mica més tard també, a partir de les 8 i mig o així, és quan sortim.
Que ara ja fa una miqueta més de mandra, no? Ara que ja comença a fer-se fosca, dius, ostres, tu, sembla que siguem a Noruega ja, que fa com tristor això. Doctor Amorós, jo també ho hauríem de parlar, el que costa sortir quan és fosc,
molt.
Això, la llum, nosaltres que som hispanos latinos, la llum del sol ens dona energia.
Ens dona energia i ens sincronitza amb els nostres ritmes circadians.
Això anava a dir jo mateix, amb els circadians. Escolta'm, i què dius, que tu això del menjar healthy i tot això no ho cuides massa?
No, la veritat és que també per l'horari laboral que faig, arribo tard i em costa molt poder fer una rutina de menjars. Llavors,
però això és organitzar-se, també, eh?
Sí, no és cap excusa.
Els pares, l'equip de pares i mares de l'escola Riba Tallada, ajudeu el Xavi a organitzar-se una miqueta més, sisplau. Els seus companys de feina de l'entitat financera, que com que no ens patrocinen, no en direm el nom, ajudeu-lo també, sisplau, a que s'organitzi una miqueta més. Quan esmorza, no li porteu pastes, porteu-li, doncs, no sé, una compota de poma, avena, un llet de cibada, aquestes coses. Escolta'm una cosa, ara, bromes a part, que menja el que creguis, que per això es tracta de gaudir de la vida. Ara ens agradaria que ens plantegessis els teus somnis o reptes esportius, que diguis, uau, independentment, no sé si podré fer-ho, però m'agradaria un dia estar en una línia sortida d'aquesta cursa, i com que sabem que t'agrada l'asfalt i que t'agrada la muntanya, que si et podies plantejar un repte esportiu que inclús potser no és ni de córrer, que és el que, allò que dius, si pogués, un dia m'agradaria fer això.
Bé, o sigui, sí que la veritat és que hi va haver un moment quan estava entrenant una mica més distància que l'objectiu era arribar a fer una marató, que això era un objectiu, bueno
que
ara mateix, sí, és possible perquè hauria d'entrar potser una mica més, però potser em decantaria més endavant a fer alguna cursa de muntanya i sobretot disfrutar dels paratges, que realment això és el que més m'agrada. Per això sempre pujo a la mola, em fico dalt i allà...
Proper, territori proper, exacte. Desconnexió. I amb aquestes curses de muntanya n'hi ha alguna que tinguis que això o no? O ets un romàntic del córrer per la muntanya i les pedres i els arbres ja et fan feliç?
La veritat és que no m'he ficat, eh? Només caldrà aquesta nit ficar-me...
Escalfar el morro.
A mirar curses i poder-me motivar. Però la veritat és que no en tinc cap ara directe. Fins i tot vosaltres em podríeu ajudar a decidir.
Jo
te'n
proposo una, Xavi. La del Drag Race al febrer, no? Aquesta d'aquí de Terrassa.
Que li quedi prop. Sí, home, i llavors aviam tenim...
Hi ha la Copa Llanera abans, el gener...
Hi ha Copa Vallesana i tot, però aviam, et plantegem un repte més proper d'asfalt, que aquest any tens obert circuit de 10 quilòmetres també, cursa de cap d'any de Sabadell, que aquí has d'anar a buscar la teva marca en 10.000, eh? Un circuit ràpid, amb una organització de luxe espectacular, i que ens hi veuràs a tots allà en un lloc o altre de tot, i a tot l'equip de Ràdio Sabadell cobrint-ho també. Vull dir que això és allà també seria un repte ara plantejar que en 2 mesos, amb aquests quilometrets, no t'has d'angoixar gaire, que hi pots arribar, eh?
És que l'he fet un parell o tres de vegades, i l'última vegada que es va organitzar, la veritat és que va ser un èxit, eh? Vull dir, us vull felicitar perquè realment va ser una cursa que, tant a nivell infantil també, perquè els meus nanos cada vegada també s'hi van posant, van disfrutar molt, i bueno, crec que és una cursa a tenir en compte. Sí,
doncs
sí.
Pensa que aquest any tindràs, podràs veure, tu saps què has fet? El quilòmetre més ràpid de la teva vida, amb què l'has fet? Tu saps o no això?
Ostres, ni, saps ni que ara m'enganxes? No,
doncs
no,
mira,
sabria dir.
Et proposem un repte també, oi que li hem de proposar reptes?
Proposa,
en Xavi,
proposa.
Mira, et proposem un repte, i no sent una sentada, el 28 de desembre tindràs a la pista coberta on la Dibaba ha fet aquells rècords i ha corregut tant, podràs veure aviam amb quan fas 1.000 en una pista coberta. Has corregut mai en una pista coberta?
No he corregut mai, no.
Doncs és,
no,
és espectacular, eh? L'estarem pagant durant 25 generacions, però és espectacular. Doncs pots anar a fer 1.000, a veure aviam què trigues a fer 1.000. I llavors ja fas el warm-up i tens curses d'obstacles, tens de tot. Per tant, estic fent la falca ja directament, ja ho veus, però ja ho aprofito. Però, escolta'm, Xavi, el que et convidem també aquest proper dissabte a les pistes d'atletisme de Sant Oleguer, que tenim una jornada de tecnificació també de bicicleta i córrer. Per tant, si dissabte surts d'hora, no ens hi trobaràs, però ens hi trobaràs a partir de les 10 del matí. Quan tornis.
I el diumenge ens veurem també.
Diumenge en el 10 de Clomentació Sabadell, vols dir?
Sí.
Hi serem d'alguna manera o altra, hi serem, això segur. Escolta'm, Xavi, moltes gràcies, i ara quan vinguem a contractar tots els seguros de llar possibles i a treure tots els estalvis, et mirarem i descobrirem que tenim un heroi invisible al nostre costat.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Arriba el moment d'opinar i de parlar del que ha passat aquesta setmana. Arriba el moment de situar-nos amb tot el que ens ve de gust fer i el que no podem fer. Està canviant el dia, la llum del sol se'ns amaga abans i toca gestionar les nostres pulsions i les nostres motivacions, el pas entre una temporada i l'altra temporada. Arriba el moment de la tertúlia de 13. Avui, a la tertúlia de 13, amb Anna Muro, Xavi Gratacós, Robert Mayoral, Xavi Palaí, Aniol Riba, Llorenç Esteve i qui us parla, Aleix Muñoz, com a moderador i posador de pau. Escolteu-me, nois i noia, aviam, tenim diversos temes aquí damunt de la taula. La veritat és que hem vist com s'han pulveritzat rècords i fem sempre la conya dels espaguetis d'espelta, fem sempre la conya del dopatge tecnològic, on parlàvem fa unes setmanes amb el tema de les bambes de Nike. Evidentment sabem que els temes de bicicletes doncs també han de passar unes homologacions, les del ciclisme, les bicis a nivell de triatló doncs amb llarga distància tenen una miqueta més de calaix ample. I també hi ha altres temes que, aviam, el dia se'ns escurça, es fa fosc abans i costa més també sortir, i llavors doncs aquí també volem que traieu ara com gestioneu aquestes pulsions. També tenim a la taula dues persones que les tenim pseudo lesionades, com el Robert i com el Llure, i també com es gestiona a nivell també emocional el tema de veure com els demés corren, els demés neden, els demés van en bici, i jo m'he dedicat a menjar a torreznos de Sòria. Doncs qui s'atreveix a fer la primera paraula?
Daniel té ganes.
Jo agafo el micro. Se me oye?
Aniol Riba, al micròfon, per favor.
A veure, és que és un tema que és fotut, perquè venim
els espaguetis d'espelta, les bicis, fer una marató d'un Ironman a 2:36, fer 180 km en 4 hores,
o el torrenos.
Tot és molt fotut.
La cicatriu que té el Robert.
Tot és molt fotut i no m'agradaria ara posar-me en la pell del Robert, perquè no. Deu estar vivint...
Home, la pell no ho sé, però les grapes aquestes... Les grapes li pinça la pell,
A mi no m'agrapen.
Sí.
Però...
No t'agrapen molt, oi?
No, jo el que anava a dir és que és fotut això del canvi de temps. Anava a centrar-me en aquest tema perquè potser és un tema que involucra tot el populatge, tots els oients de 13 que ara estan pensant...
És depriment?
És depriment... Sí, a veure, és més trist. És més trist. Tot depèn de la teva alegria interior.
Atenció, escolta'm, ara tots, ara heu de dir tots... A l'Aniol li tallem un moment les pitxes... Quants d'aquí creieu que és més collonut haver de sortir corrent quan és de nit i sembla que corris a les 12 de la nit a les 6 de la tarda? Hi ha algú que li agradi això?
És més fresquet.
És més fresquet, ja està. El que corre en frontal amb esquís als peus.
Això és una dimensió conductual que segueix una corba normal. Que si la majoria de la gent no li agraden, però hi ha gent que sí.
Clar. El que li agrada córrer en frontal.
Per la bici és un problema, però per córrer...
Però jo
a mi m'agrada anar fresquet,
Jo sóc de dia i de sol. Jo...
Ara.
Ara m'agradeu. Doncs hi ha moltes diferències individuals.
Clar,
a veure, jo crec que si féssim una enquesta, si el CIS fes una enquesta, no ens els creurien, però és igual. Si féssim una enquesta entre tota la gent i la gent opinés sobre quan prefereix entrenar, està clar que la majoria de la gent, quasi tothom, prefereix entrenar de dia amb sol i amb molt temps.
Energia. No m'ho acabo d'inventar.
De fet, el 80% de la població, sabeu el que és una distribució normal, una campana de Gauss? Mm-hmm. Sí?
Sí.
Doncs llavors hi ha gent, un 20% de la població, que prefereix horaris molt d'hora, un 60% que prefereix horaris de mig matí, matí però de dia, i un 20% de la població que són més vespertins, o que tenen un sistema circadiari més retrasat, per dir-ho, prefereixen la foscor i fins i tot el fred, eh?
Clar, el Xavi, més que un sistema circadiari, per exemple, té un sistema bancari que li obliga a córrer de nit, no, Xavi?
Sí, però sempre prefereixo molt d'hora.
Però amb llum solar, o no? O t'agrada veure com el color porpra inunda les teves ninetes mentre el xip-xip dels teus peus xipollegen pels carrers?
Jo la sensació d'aixecar-te, estar de nit, sortir de nit i quan comences a córrer ja et surt el dia, potser és el millor moment de córrer. Més que la nit, que tota l'estona està
fosc.
Està fosc.
I ara aquest canvi d'hora ja ho ha fet, això. Ara quan et lleves pel matí, és fa més d'hora abans.
Però fumo una rasca que no vegis, que has d'anar... A més, és que el fumut és...
Per això és que no corres prou, jo crec.
És tot plegat, no, perquè, o sigui, tu surts, estàs a casa i dius, ostres, quin fred, saps? I dius, va, com sortiré? M'abrigo, no m'abrigo? Bueno, però clar, si m'abrigo després tindré calor, però si no m'abrigo tinc un fred al principi que no veus. I llavors, trobar aquest... És que és tan complicat...
Però estem parlant de coses diferents. Una cosa és la sensibilitat a la temperatura...
No, és tot.
I la sensibilitat a la llum.
Ara més que la temperatura és la mandra que fa entrenar més a l'hivern. És més mandrós.
Però ara, per exemple, ens fixàvem només amb el córrer. Però, per exemple, ara sortir en bici és un rotllo el temps per sortir en bici.
Sí, sobretot a carretera a l'hivern és...
Aquesta setmana, que amb aquest vent que fa... Encara més.
Bueno, però encara el fred és suportable, però imagina't una setmana de vent com ara, de ple desembre o ple gener, vull dir, allò sí que és voluntat pura i dura.
És normal, perquè som animals diurns. De fet, m'agrada aquest tema perquè va ser la meva tesi doctoral. El que m'ha fet ser doctora és les diferències individuals en els ritmes circadiaris, que són els sistemes biològics que tenim per adaptar-nos al moviment de rotació i al moviment de translació de la Terra. Llavors hi ha animals diurns, hi ha animals nocturns que tenen unes estructures de sensorials doncs més adaptades a la nit, com per exemple les serps, els ratolins, etc. Nosaltres som diurns, però hi ha diferències individuals.
Jo des d'aquí no sé com us organitzeu vosaltres, però per exemple, jo que m'ho puc permetre per horaris sortir a les 11, 12 del migdia, que la calor ja, i més en aquest temps que ara la calor, sí. Aquí sí que vas bastant bé, el sol no apreta, a l'estiu també va de gust, però quan estàs allà amb la onada de calor, doncs ja no tant.
Jo que sóc com l'Aniol, que m'ho puc permetir, també seria partidari, sóc capaç perfectament un diumenge, sé que hi ha grupeta de bici a les 8 o a les 9 i dic, escolta'm, ja tinc pèls blancs a la barba, jo si puc sortir, com si he de sortir a les 2 o a les 3 del migdia perquè faci més bona temperatura i tot, però perquè la diferència és que potser a les 7 o a les 8 has de sortir de llarg i d'hivern i ara al migdia pots sortir de curt,
sí.
I total, si a un gat li poses el menjar a les 11 del matí o a les 3 de la tarda, ell menja igual. Però, per tant, no hi ha problema. No sé si em sento menys complet perquè he entrenat al migdia que si ho hagués fet a les 8 del matí, però el cert és que, com a mi, el fet d'entrenar al fred és una cosa que em costa molt,
Sí,
perquè
sí,
en bici,
sí.
Mira que s'arriba a passar allò de quan et dutxes i comença el formigueig aquell dels peus que recuperes.
Es nota que no nadeu gaire en piscina descoberta, això del fred que esteu dient.
Bueno, és que clar,
no es passa fred.
Bueno, dins no, però el moment de sortir...
Ja sé que potser...
Jo s'entrar i sortir, vull dir, però nedant no es passa fred. Vull dir, jo porto anys nedant allà i no passo mai fred.
En general, no. En general, els llocs, el fet de...
Jo per si
de
cas... Amb la vigiro,
res a veure amb la bici.
No, evidentment, el que passa que el que us deia, l'adaptabilitat al fred, jo per exemple, a mi m'encanta el fred. És que jo vaig deixar a casa i vaig estar a punt de deixar el running, i ells ho saben, el Xavi ho sap.
Per la calor.
Un dia vaig sortir molt burra de mi, una ona de calor, el juliol va ser...
Amb forro polar.
Sí, vaig dir jo, sí, mai... més, o que vam parlar també de no sé quina cursa que es va fer, que la temperatura va...
Bueno, a Doha era, no?
A Doha, no? Va ser, clar. Que ho vam comentar, que va perjudicar el rendiment dels esportistes, no? Bueno, aquí...
Bueno, sí, clar, evidentment, quan fa molta calor a l'estiu, al migdia, depèn de quin entrenar, no ho pots fer.
A mi no em veureu corrent, em veureu nedar.
Però la cosa és, o sigui, al final, jo crec que estem tots d'acord en que sortir amb fred i de nit, doncs és pitjor... Ve menys de gust,
però
al final això a vosaltres us repercuteix a la pràctica, és a dir, sortiu menys per aquest fet?
Jo a l'estiu vaig sortir menys.
Jo sí. Surto més a l'hivern que a l'estiu,
Jo, aviam,
jo per igual.
Parla l'altre lesionat, parla que aviam.
Jo, a mi m'és indiferent, vull dir, al final, si t'agrada el que fas,
sí.
T'adaptes a la situació i si...
I a l'estona que tens, no?
Sí, perquè si no, què faries? Estaries a casa, et quedaries sense fer el que disfrutes i bueno, o t'adaptes o et mors.
Al final
no?
Tu tens un programa del que has de fer i t'has de preparar i si coincideix que és hivern, i si és estiu, és estiu.
Exacte, i els horaris els intentes adaptar la majoria,
que a vegades, doncs,
al màxim. Sim, però
és més agradable una preparació, per exemple, una cursa a l'estiu o primavera, tardor, que no passa a ple hivern, però bueno, si toca, tu l'has triat,
si
i al final...
Si tens un Ironman, per exemple, d'hora i has d'estar fent tot l'hivern tirades de bici, doncs és bastant engorrós.
Prepares un Ironman febrer-març, no et queda un altre...
Jo diria que és un indicador de la passió. És totalment. A dir, que tu surtis realment en condicions de temperatura una mica extremes.
Passió irresponsable dels teus deures.
Fixa-t'hi una cosa.
Bueno, és que tenim, però és que no tenim cap obligació.
Si surts perquè vols, perquè et rota.
Sí.
Per exemple, escolta'm, Xavi, tu si fot fred, què fas? Si és el dia que toca córrer i veus que fa fred i plou, què fas?
Home, la veritat és que sortir sol costa més, eh? Si tens un grup de companys que t'animen, llavors és més senzill acompanyat, doncs sortir a qualsevol hora. Perquè sí que és veritat que quan tens aquest punt de motivació, realment fas coses que potser no faries i t'aixeques a unes hores que dius, ostres, que bé que s'estaria al llit, i en canvi ho fas perquè, com diu en Robert, t'has d'entrenar i suposo que tens algun repte molt a prop. I faries tonteries, eh? O sigui, has fet tonteries per aixecant-te super d'hora.
Doncs escolta'm, ho deixem amb que aquí hi ha la voluntat i la força i el compromís d'assolir un repte. Pot ser també, ostres, fa molts dies que no corro i vull fer-ho, però clar, quan tens deures a fer o una escomesa a batre, doncs llavors toca, plogui, nevi o faci el que toqui.
Tot
no,
i que tira enrere. Jo que sóc una mica anàrquic, he de dir que hi ha algun dia que dius, hòstia,
costa
quin pal.
La manta i el sofà t'enganxa, eh?
Ara. Doncs, total, la tertúlia debat d'avui ha guanyat per golejada, doncs, que una temperatura agradable i la llum solar serien a la taula de 13
i la calor
doncs seria això,
el sol i el mediodia.
Que vinguin a la caixa 3, si us plau.
Fins aquí la tertúlia de 13.
13.
La dicotomia entre el que vol el cos i el que vol el cap és el que avui la doctora Muro ens ajudarà a posar-hi llum, discernir què és el que ens motiva i quin és el que mana més damunt de l'altre. Avui a Cuida't, la doctora Muro. Bones, doctora Muro. Anna, com estem?
Bé, molt
sí?
Bé.
Sí? Escolta'm, és així, no? És la disjuntiva que hi ha entre el que ens mana el cos i el que ens mana el cap, dit amb unes paraules més alaxianes,
sí.
Però dites amb doctora Moresc,
sí.
com seria això?
Bueno, seria més aviat que... Quins són els vostres ideals? Quins són els vostres models? Vam parlar fa un... No sé, vam acabar parlant fa un parell de setmanes sobre els metaobjectius, us en recordeu? Per què ens marquem els objectius que ens marquem? I vam parlar una mica de les teories més biològiques o de regulació de l'organisme, les teories temperamentals del caràcter, no? És a dir, l'activitat, us en recordeu una mica, els nivells basals de testosterona, de cortisol, d'oxitocina, que si ens relacionem més, que menys, etc. Però això són teories més biològiques. El que passa que la majoria de coses que fem no sempre responen a satisfer l'organisme moltes vegades, sinó que senzillament a vegades tenim segons les teories humanistes i les teories en psicologia positiva i també les teories més psicoanalítiques que ens parlen de que tenim un inconscient, una part que no en som conscients, que ens motiven a fer una sèrie de coses que, bueno, els psicòlegs el que fem és fer-ho conscient, i realment si tu vols canviar o vols aconseguir algun repte, doncs és anar a buscar aquest ideal o aquest, el que es diria, el jo ideal. En la psicologia humanista ens parlen de que tenim tres grans estructures psicològiques, això que tu deies del cap, no? Bueno, sí, efectivament, quan parlem de la psique, tothom ubica el cap, no? Però sí que és cert que hi ha tres grans estructures en la pròpia identitat, per acabar explicant una mica què és per què fem el que fem, que seria el jo ideal, el jo real i el jo responsable. Els psicoanalistes dirien l'allò, el jo i el superior, que segurament és més famós, no?, pels conceptes acotats per Freud. Però aquestes tres estructures psicològiques, que són, clar, són pensaments, on els ubiques, no els podem ubicar ni en el cos, ni en cap hormona, ni en cap neurotransmissor, són pensaments que els anem adquirint a partir de la socialització. La socialització la fem des de ben petitons, des de que naixem, que anem rebent els inputs dels models socials, no? Per exemple, és el que Carl Jung deia que és l'inconscient col·lectiu. Què és el que veiem com a correcte o com a desitjable? Com sabeu, en les dones Disney ens ha fet molt mal, perquè ens hem passat la vida buscant un príncep blau, totalment passives i pensant que el correcte era esperar.
Però bueno, ha canviat, no, això ja.
Clar, gràcies, ja, gràcies a les pel·lícules de Disney.
Ha vist que si no se li tira la gent al damunt, i els de Disney ara també han ficat superheroïnes.
Exacte, però també en l'ideal de la família, en l'ideal de molts comportaments del que és una dona desitjable, doncs moltes dones han patit molt perquè no han encabit la seva personalitat en aquest ideal social o en l'ideal familiar. Llavors, el jo ideal, una miqueta, és el jo que ens agradaria ser. És una miqueta, doncs, el que...
La projecció de com ens agradaria ser.
Sí, el que voldríem arribar a ser, les nostres aspiracions i desitjos, la imatge ideal de nosaltres mateixos, els nostres valors, els valors que hem adquirit socialment i que hem socialitzat, les metes que ens marquem, no? I el que ens agradaria veure de nosaltres mateixos. Quan algú comença a fer esport, quin jo ideal creieu que té?
M'ho estàs preguntant?
Sí,
és que estic pensant,
estic preguntant.
Depèn, o sigui, així d'entrada.
Sí. L'inconscient aquest col·lectiu, o sigui, per exemple, no? El fet que jo com a dona amb 41 anys m'hagi posat ara a fer trial, inconscientment, què creieu que em passa pel cap?
Potser perquè t'has emmirallat amb alguna altra persona.
Sí, senyor. Per exemple, tinc uns models, tinc uns referents, que no són les princeses Disney, evidentment, que seria ma germana està molt forta, i evidentment a mi, doncs, les característiques, els dibuixos animats de dones fortes, valentes i superheroïnes m'encanten. Llavors això a vegades m'ha fet pensar, no?, de dir, hosti, jo vull estar forta, jo tinc ganes de...
I em pensava que anaves a dir Núria Piques o Emma Robles o aquests perfils.
No, és que no conec, vinc del món, no, jo no estic en el món dels esports, només en natació quan era més joveneta. Jo el món dels esports el vaig defugir perquè estava cremada de l'esport de competició i he estat molts anys allunyada. Llavors, clar, per mi un cos bonic no és un cos que es fa servir. És un cos útil, però sobretot jo tinc un altre ideal, que fixeu que us he parlat de les superheroïnes, que és els que ajuden els altres. Jo moltes vegades el meu jo ideal és algú que està fort per ajudar els més dèbils. A vegades jo trobo molt absurd la gent que està forta que no ho utilitza per ajudar els altres. Ho trobo molt narcisista.
Però per ajudar els altres què vols dir?
El mite del superheroi és el fort que es posa al servei dels dèbils.
Però
això és el meu mite, això és el meu jo ideal. Cadascú té el seu. Llavors aquí tindrà, doncs, per exemple, els nois, l'esport, doncs, des de petit, doncs ja teniu com més inputs socials de que un home desitjable, doncs, és un home fort, que és un home que protegeix, que és un home, doncs que pot salvar la princesa, perquè vosaltres també esteu afectats per aquests mites, i aquests inconscients col·lectius.
Però a més té relació també amb el cànon de bellesa clàssic
de cada època.
Sí, però per exemple en aquest cas els homes, si tu analitzes des de l'antiga Grècia fins ara, tots els homes que s'han fet, per exemple, d'escultura, són tot
amb cossos fibrats.
Amb cossos fibrats.
Clar.
Que té a veure amb això, amb un cànon de bellesa que en el cas dels homes penso que ha sigut molt estable al llarg del temps.
Exacte, perquè s'associa el múscul, doncs, a fortalesa.
Correcte.
I evidentment en la...
Però clar, que aquí estan parlant de fortalesa física. Clar,
física, però en el món animal, i en el fons tot sempre us ho diré, però jo soc psicobiològica, és a dir, m'agrada... Som animals, i llavors al final hi ha la part biològica que ja la vam explicar, però la part ideal, no?, de veure que què valora també, doncs, la societat, què valoren les dones, no?, doncs, estar fort, i a vegades, doncs, aquest jo ideal ens impulsa endavant a fer, per exemple, doncs, una pràctica esportiva. Evidentment no és el mateix fer halterofil, no?, doncs, aquests que es van als musculitos, als gimnasos.
Home, potser això que aquí hi havia nois com ho veieu vosaltres, que som esports de funderos. En aquest cas, per també anar tancant avui aquest tema que ens treies, això, jo crec que el crossfitero, per dir-ho d'una manera, és el culte més al cos,
sí.
I l'esportista de fons, en tot cas, més que un cos fort, el que li interessa és un cos que es bellugui ràpid i s'emmiralla amb els cossos que es belluguen ràpid.
Exacte, és el que us deia, és la funcionalitat.
I si tens 6 abdominals on tens un, si resulta que fas 33 en vez de 36 en un 10.000, jo crec que se'n refot,
Exacte, és el que us deia, em dius, hòstia, quin és el meu jo ideal? Per mi un jo ideal és un cos funcional, que funcioni, que treballi, que puguis anar ràpid, que pugui jo anar corrent ràpid a buscar la meva filla. No?
Que sigui, mica... És a dir, que per exemple, per un esportista de fons, millorar les seves marques o batre els seus propis rècords seria un jo funcional, correcte?
Ara és la part que em faltava, de dir, bueno, quan tu tens aquest jo ideal, amb què t'emmiralles, què t'agrada, què és el que inconscientment o no, perquè els psicòlegs treballem és fent conscient aquest jo ideal és treballar en el jo real. Quina discrepància hi ha entre el jo real i el jo ideal, que és la base de moltes malalties psicològiques, però també és la base de la superació personal. Jo dic, hosti, doncs jo, escolta, vull estar forta, doncs, i vull gaudir de la llibertat com una gazela per la muntanya. Doncs m'haig de preparar i a poc a poc haig d'anar escurçant la distància entre el jo real, què faig ara, i entre el jo ideal, ser. El que m'agradaria ser.
Doncs escolta'm, doctora Moró, crec que és, has deixat la falca perfecta per anar cap a les seccions Anirem, que és el que ens planteja entre el jo real i el jo ideal, que és la secció del repte. Crec que és la secció que hem trobat per fer més petit el camí entre el jo real i el jo ideal.
Sí, senyor.
Seguirem parlant per conèixer-nos una miqueta millor i gaudir més del que ens agrada. Fins la propera.
Gràcies.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
La setmana passada el repte va ser molt particular. Dic particular perquè el vaig dir jo mateix. Em vaig posar de repte, com bé sabreu, ser capaç de poder... Escoltem-ho.
El meu repte és sortir de la zona de confort i anar amb els triatletes del We Run Team i ensenyar-los que tot un Messias també pot tirar-se a l'aigua.
Oh!
El meu repte és tirar-me a l'aigua i no per netejar les rajoles de la piscina, sinó per intentar fer més de 1.000 metres nedant sense que la llúdriga sembli una morsa o un castor fent el dique.
I 1.000 metres en quant temps?
No, això no és...
Doncs, nois, us he de dir que sí. Després de més de, podríem dir, gairebé 13 anys que no nedava d'una manera regular, us he de dir que fa 3 anys vaig fer 2.000 metres, El dilluns em vaig posar aquell banyador que m'apretava d'allò més. Una d'aquelles ulleres que em feia treure els ulls com si fos un peix globo i em vaig ficar aquell gorro de làtex que m'enllevava de tot sentit de l'oïda. Em vaig tirar a la piscina de Sant Quirze i vaig aconseguir nedar 1.500 metres. Vaig aconseguir fer exercicis de tècnica que pensava que no existien. Per tant, repte assolit. I després d'haver fet la papallona i la nimfa aquàtica, és el moment de buscar un nou trencador de la diferència entre el jo ideal i el jo real. I aquest és Aniol Riba, l'home que va arribar tercer a la mola i que va perdre més de 5 llocs baixant-la. L'home que ens va tenir en vila durant tota la marató de muntanya.
Ell és Aniol Riba. Aniol, por favor, dinos tu reto, muchacho.
No saps que hauràs de millorar aquest tercer lloc al Puig de la Creu, a la Llanera.
A veure si ho aconseguim. Tot i que és molt difícil perquè la Llure allà corrent com un desgraciat i esperem que tu també. El repte que em plantejo és el següent. Hi ha un segment a l'Estrava, de fet dos segments, que són de pujada i de baixada a la mola. I vull millorar aquests dos segments en els quals ja tinc bons resultats.
La teva classificació actual als segments és...
En el segment de pujada sóc quart classificat amb 14...
De quants?
De 2.688.
L'Aniol Riba és el quart classificat de 2.600, tios, pujant la mola.
Amb un temps de 15.24, un tram de 1,9 quilòmetres amb 319 de desnivell.
I el primer veig que és el Jan Margarit,
El primer és el Jan Margarit.
Tens feina,
Dos
això deu ser
menys.
De la pujada a la mola,
deuria ser correcte. Sí, és de la pujada. I l'objectiu meu seria poder baixar d'aquest rècord intentant fer tota la mola corrent, sense caminar ni un sol tros.
Escolta'm, tens què ho faràs això, cap de setmana?
Haurem de buscar el moment. És l'objectiu i no
amb
sé
llum
si...
dia, amb llum de dia,
amb dia, sens dubte.
I sense aquest aire.
I sense l'aire, perquè si no el tiren darrere. Intentarem fer-ho i si no ho aconseguim explicarem igualment que hem tret el cor per la boca.
Aquí el repte de l'Aniol.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, l'Anna Muro, amb el nostre convidat de luxe, el Xavi, i l'equip tècnic, el Toni González, i els seus superbecaris.
Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos els podcasts a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip? Voleu saber si assoleix el repte a l'Aniol, on entrenen i com desenvolupen la seva fons addicció? Entrevistes, personatges, indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 63 programes. 13, una producció de We Run Sport and Health per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñió i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13.